Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs de les principals notícies a aquesta hora. Romania es prepara per rebre el Papa Francesc. El pontífex ha enviat un missatge als fidels romanesos amb motiu de la seva visita, que comença avui i acabarà diumenge. Una visita que porta el lema Caminem plegats. El Papa Francesc assenyala que hi arriba com a pelegrí, com a germà, i assegura que desitja vivament conèixer el patriarca i el sínode permanent de l'Església Ortodoxa Romanesa, així com els pastors, com també els fidels catòlics. Repassem altres notícies en clau d'actualitat. Us destaquem avui que Ernest Maragall es reunirà avui mateix amb Carme Forcadell, Dolors Bassa i Oriol Junqueras abans de fer-ho amb Joaquim Forn. Concretament, el candidat d'Esquerra i guanyador de les eleccions es reunirà aquest divendres a les 9 del matí amb l'expresidenta del Parlament i també amb l'exconsellera, i a les 11 del matí ho farà amb Oriol Junqueras a Soto del Real. Avui també és notícia que el Parlament Europeu ha suspès l'acreditació provisional dels eurodiputats espanyols. L'Eurocambra s'esperarà, doncs, a tenir la llista oficial d'eurodiputats enviada des d'Espanya i bloqueja d'aquesta manera així l'accés a Carles Puigdemont i Toni Comín. I fredor entre la Generalitat i el Cercle d'Economia. El president del Cercle d'Economia, Juan José Brujera, a la inauguració de la 35a reunió del Cercle d'Economia Sitges, ha alertat el president de la Generalitat, Quim Torra, present en aquesta reunió, que la pèrdua de poder econòmica de Catalunya comença a notar-se, i ha demanat donar prioritat a la gestió del dia a dia. I altres notícies que destaquem avui: malauradament han trobat un submarinista mort davant la costa de Tossa de Mar. El seu company va donar l'alerta cap a les 11 i el van trobar dues hores més tard. I queda lliure l'exnòvio de la dona que es va suïcidar per la difusió d'un vídeo sexual. Es tracta del presumpte autor de la difusió d'aquest vídeo a l'empresa de la víctima, que s'havia, per cert, entregat a la Guàrdia Civil. I un apunt pel temps. Estem molt pendents aquests dies del temps, i és que avui ens espera un divendres amb recta final de setmana amb temps estival. Per tant, pugen les temperatures. Fins aquí la informació. Ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel. Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
A Aigües de Barcelona col·laborem amb les entitats socials dels nostres barris i donem veu a persones com l'Antònia López del Club Infantil Juvenil Sant Feliu Sant Ildefons.
La nostra missió és acompanyar els infants, joves i famílies en els seus processos formatius integrals des d'una perspectiva d'igualtat d'oportunitats.
Coneix tot el que fem per la gent dels nostres barris a aigüesdebarcelona.cat. Aigües de Barcelona, l'aigua de tots.
Ràdio Estel.
Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Minuts gairebé i mig que passen de les 9 del matí. Jo que havia dit que encetàvem una nova edició de Fórmula Estel, no, abans, Digestum Legal, com sempre, el nostre, doncs, la nostra hora d'entendre sobre dret, sobre allò que ens passa però no entenem ben bé. I a l'hora de que vosaltres ens proposeu dubtes, per què no, al telèfon del directe, el 93-409-2771 o 93-409-2772, aquest és el vostre consultori legal. Mirin, diversos estudis, entre ells el de l'Organització Internacional de Treball, asseguren que sobre un 15% dels treballadors són víctimes en el seu entorn laboral d'alguna mena de comportaments que es poden considerar assetjament laboral, també conegut com a mobbing, del mot assetjar, assaltar, el substantiu, banda, turba, etc. Així mateix, segons la Inspecció de Treball a Catalunya, entre gener i setembre del 2018 es van multiplicar per 4 les denúncies per aquest mobbing. Per tant, aquesta és una realitat que té conseqüències no sols laborals, sinó també familiars, socials i, evidentment, a la salut de les persones que pateixen l'assetjament. A ningú se li escapa que aquest problema ha existit sempre, però des de fa uns anys no sols se li ha posat un nom, sinó que s'ha pres consciència per part de tots els actors laborals i per part del legislador. S'han identificat les conductes i s'han articulat mecanismes de defensa de les víctimes. En aquest programa identificarem si estem davant d'un assetjament i, si és així, què cal fer. César Martínez, soci del Departament Laboral de Digestum Legal, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què és això del mobbing o de l'assetjament laboral?
Bé, doncs el tema de la definició de l'assetjament laboral ja ha estat elaborada per la jurisprudència i és important estudiar o saber què és aquesta definició, quina és aquesta definició per distingir-la d'una mala relació interpersonal que moltes vegades es confon amb una situació d'assetjament. En realitat, el mobbing o l'assetjament és tota la conducta que és reiterada en el temps, això és molt important, amb un caràcter degradant de les condicions de treball que crea una hostilitat i una intimidació dintre del que és l'ambient laboral i que té com a finalitat el resultat d'atemptar o posar en perill la integritat del treballador, tant personal com professional. És a dir, l'element diferenciador és l'existència d'una actitud reiterada i amb una finalitat. Amb una finalitat, hi ha una actitud, diem, ja predeterminada a generar, a causar aquest mal i aquesta hostilitat ambiental dirigida contra una persona. Per tant, això és el que diferenciarà de l'existència d'un assetjament respecte a una mala relació interpersonal o altres circumstàncies que es poden donar a qualsevol tipus de relació laboral, però que no són assetjament, no són mobbing. Per exemple, doncs, la pressió que pot haver perquè surti la feina, una mala organització d'aquesta feina, que també poden donar llocs a situacions estressants i que impactin negativament en el treballador, però bàsicament aquestes males relacions o la mala educació que pot haver també amb els càrrecs respecte als treballadors, però això no, seran altres qüestions, però no seran un assetjament.
Per tant, per dir-ho perquè ho entenguem tots, si el CAP està emprenyat en tu, això no és mobbing i cal tenir-ho clar, eh?
Exacte. L'essencial del tema del mobbing és que ha d'haver una reiteració. Per tant, un aspecte puntual, inclús una baralla, una disputa, no és assetjament perquè no hi ha aquesta prolongació en el temps. La literatura, tant acadèmica com jurisprudencial, parla, encara que no és una qüestió que es tingui que portar d'una forma molt rigorosa, parla de, com a mínim, un episodi a la setmana prolongant en el temps. Aleshores sí que podríem estar davant d'una situació d'assetjament.
Quines situacions s'han de donar? Perquè allò, és a dir, pregunto exactament el mateix, però a la inversa, eh? Quines situacions s'han de donar exactament perquè allò pugui ser qualificat com a mobbing o com a assetjament laboral?
Sí, a veure, aquí el problema que tenim és que, primer, no hi ha un... És un tema molt casuístic, per tant, tindríem d'analitzar cas per cas si estem davant de fets que puguin ser considerats mobbing. Com hem dit, el primer és que aquests fets o aquests episodis han de ser reiterats. Uh-huh. Segon, hem de veure la gravetat intrínseca que tenen i la finalitat que tenen. Per tant, reiterats i amb una finalitat d'atacar a la dignitat de la persona. Per tant, sent un tema molt casuístic, també tenim el problema que aquestes conductes, de forma considerades de forma aïllada, no tindrien una rellevància. Aleshores, el primer esforç que s'ha de fer és tenir una percepció global d'aquest comportament, perquè si els agafem de forma aïllada no tindran la consideració mai d'un assetjament. Per tant, hem de tenir una vista en perspectiva i veure realment què és el que ha passat. I tenir en consideració també que al ser molt casuístic poden donar-se una varietat de conductes que en un cas seran d'una forma i en un altre cas seran d'una altra. La nostra experiència fa que més o menys tinguem identificades, ja perquè són les més habituals, aquest tipus de conductes que amb un fil temporal es van repetint i podem aleshores presumir que darrere d'aquestes conductes hi ha una finalitat d'assetjar el treballador.
La pròpia feina, no sé si en el cas de que et posin més de l'adequada o menys potser de l'adequada, no ho sé, la pròpia feina pot ser utilitzada com a eina d'aquest assetjament, d'aquest moment?
Sí. Hi ha diverses formes d'atacar a la persona o de fer aquest assetjament. La pròpia feina pot ser una forma de fer-ho. Per exemple, com has dit tu molt bé, donar una feina que no és la adient, una feina que està per sota de la qualificació d'aquella persona, o al contrari, donar molta feina per saturar aquella persona i després poder dir que no compleix, o donar una feina amb una informació errònia o deficient per poder dir que no és competent, o donar una feina i no deixar-la acabar per dir que també és incompetent perquè no la deixa acabar, o donar una feina amb unes càrregues de treball que són irrealitzables, amb uns terminis temporals que no es poden complir, o modificar les responsabilitats sense avisar, tot per deixar-ho, deixar en evidència amb aquella persona, o donar una feina amb molta urgència, però que després el cap la té sobre la taula setmanes sense mirar. Per traslladar una pressió al treballador, o bé per deixar-ho, o tenir arguments per desqualificar-ho, o tractar-ho d'incompetent respecte als seus companys, respecte a l'empresa, o bé donar-li una càrrega emocional, una càrrega de feina, que evidentment això doncs, serveixi també com un atac.
Ara, César, em diràs allò de... Joan, ja t'he dit que això s'ha de mirar la casuística de cada cas, hem d'estudiar cada cas, però, clar, davant de casos com aquests, com ho demostrem, això? Perquè és la paraula d'un contra la paraula d'un altre, entenc.
Sí, a veure, és, com he dit abans, no hi ha una conducta descaradament assetjadora, o si la hi ha, és molt excepcional. Normalment les persones que volen assetjar una altra ho fan d'una forma molt civilina i mantenint les formes, com ja hem vist que es pot utilitzar la feina per evidenciar una persona com incompetent, però en teoria la persona que assetja està dintre del seu marc competencial i de la seva forma d'actuar, entre cometes, normal. És per sota, és de forma soterrada, que es va fent aquest atac. Per tant, el tema de la prova és un tema difícil, i el que recomanem nosaltres és... home, en primer lloc, i ara ja parlo una mica de la nostra experiència, quan ens ve un tema al despatx, moltes vegades el primer pas és que ho reconeixi, que és una persona, és una víctima d'assetjament, perquè això a vegades no és tan clar per la persona, perquè arriba a tenir una percepció distorsionada de què és la seva realitat, perquè és una persona que evita aquesta situació, que té doncs, la seva autoestima afectada i que no ho parla amb la família, no ho parla amb els amics, i a vegades la primera vegada que ho verbalitza és davant de l'advocat. El que nosaltres solem fer, i com és un tema que requereix d'identificar tots els episodis, com he dit abans, fa falta tenir una percepció global, no podem dir o no podem iniciar una actuació amb conductes genèriques, és que a mi m'estan assetjant. Bueno, concretem. Moltes vegades el que dic als nostres clients és que s'agafin el cap de setmana i facin una novel·la de tot el que els ha passat. I moltes vegades allà es buiden i veuen realment consciència de que realment estan sent objectes d'un assetjament, perquè aquest mecanisme d'autodefensa a vegades els fa que ho tapin tot i res tenen importància a coses que sí la tenen. Un cop ja és conscient que és una persona que víctima d'un assetjament, el que interessa és recopilar prova. Les proves valen totes, però sí que és cert que són difícils d'acreditar perquè, com he dit abans, no hi ha una conducta explícita d'atemptar contra aquella persona. Avui dia, els mails. Els mails són una eina molt important perquè també va reflectint aquesta realitat, aquest fil de la realitat, depèn de les feines, evidentment, però en moltes feines aquest fil de la realitat queda plasmat en els mails. Per exemple, reunions que no em convoquen, informació que donen a gent que a mi no em donen. Doncs algun tipus de recriminació totalment gratuïta que no ve a cuento, algun tipus de comentari fora de lloc. Tot això pot donar o pot configurar aquesta percepció. Al final, aquest tipus de reclamacions són com granetes de sorra que van d'un cantó a un altre, però és un judici que hi juga molt aquests indicis i aquestes aparences, encara que l'indici a vegades no és una prova plena, si sumem molts indicis sí que podrem tenir o poder facilitar a un jutge aquesta visió global. També, si a l'empresa hi ha un protocol de contrassetjament, iniciar aquest protocol, perquè també és dubtós que algú que sigui objecte o que digui que és víctima d'aquest assetjament no hagi anat als mecanismes que té al seu abast. Normalment, les empreses tenen aquest tipus de protocol, o si no, que vagin a un advocat i demanin que els facin aquest tipus de protocol, perquè aquí és un primer filtre. I és un primer filtre, moltes vegades, per saber si estem en un conflicte interpersonal, a una mala organització de la feina, o realment estem en un assetjament. També en la inspecció de treball. Les actes de la inspecció de treball tenen presumpció de veracitat. I allà van totes les parts i expliquen i justifiquen, i és un primer... també una prova important donada d'aquesta presumpció que si existeix o no existeix un assetjament. Però tornarem a estar en les mateixes. Quina prova porta l'inspecció de treball o el jutjat o l'inspecció de treball? Per tant, les proves, també les baixes mèdiques, també és un indici. El tema de les baixes mèdiques, doncs per normalment, diuen que és un quadre d'angoixa, que és reactiu a un conflicte laboral. Home, això és poca cosa, perquè també ens podem trobar una persona que tingui una personalitat molt forta, que l'estiguin assetjant i que no ho manifesti de forma tan greu com per poder tenir una baixa mèdica. O al contrari, una persona que sigui d'una especial sensibilitat i que tingui un mal dia o que li doncs, tingui una recriminació per la seva feina o una exigència i aquella persona s'ensorri i tingui un quadre d'angoixa. També per un conflicte laboral, però això no serà moving. Per tant, nosaltres... quan realment hi ha un quadre d'angoixa i de depressió significatiu i sabem que tot això és reactiu a un assetjament, el que fem és enviar-ho a un psiquiatre perquè faci un peritatge, perquè ja tenen un sistema, un test, amb unes graduacions i una de forma objectiva, que poden mesurar aquest patiment, aquesta existència, i aleshores això dona doncs, molta més fortalesa a la prova que podem portar. Evidentment, també els testimonis de les persones que han viscut aquestes situacions també valen, i, com diem, per últim seria doncs, qualsevol altra mitjà de prova que pugui haver, però bàsicament són aquests. Inspecció, si hi hagués, a les conclusions d'un informe d'una investigació del protocol d'antiassetjament, les baixes mèdiques, els mails, qualsevol comunicació i els testimonis. Bàsicament és el conjunt d'aquest tipus de proves.
Perquè sigui considerat moving, assetjament laboral, aquest assetjament ha de venir sempre des de dalt, del teu cap?
Pot venir de dalt, d'igual, inclús hem vist de baix cap a dalt.
També.
Hem tingut al despatx temes d'assetjament a un encarregat. El que passa que aquest tipus d'assetjament no ho fa una persona. O una persona ho pot liderar, però està...
En el moment és grup,
Envoltada també amb un grup. M'he oblidat de dir que també tema de WhatsApps i converses telefòniques...
Serveixen al judici?
Serveixen sempre que sigui la pròpia persona afectada la que sigui interlocutora d'aquella conversa o d'aquell WhatsApp. De tercers no es pot portar, però ja el Tribunal Suprem va deixar clar que si nosaltres som interlocutors d'aquestes converses, ho podem aportar. Per tant, també gravar, depèn quines converses, això també pot ser una prova, o whatsapps, fora d'hores, i depèn, evidentment, del contingut, però que es vegi que hi ha un marcatge més enllà del que seria habitual a una relació laboral.
César, deixa'm recordar el telèfon del directe per si qualsevol oient té dubtes sobre aquesta qüestió o necessita ajuda respecte a tot plegat. 93-409-2771, 93-409-2772. Podeu trucar-nos a partir d'ara mateix perquè en César Martínez, soci del Departament Laboral de Digestum Legal, segur que us ofereix alguna solució. Si hem diagnosticat que tenim un problema d'assetjament laboral, de mobbing, què hem de fer davant d'aquesta situació? Com ens hem de comportar?
Val. En primer lloc, com he dit, reconeixeu. Que no és val a dir aquest punt, no insistiré més, però ens en trobem que això, moltes vegades la gent no és conscient o bé té por a perdre la feina o vergonya reconèixer-ho. El segon pas és la recopilació de proves. Hem de tenir ja una mica d'idea, i per això hem de ser conscients de la situació, que possiblement ens toqui defensar-nos o reclamar contra aquesta situació i, per tant, anar recopilant aquells mails, aquelles converses, aquells whatsapps, o anar a la comissió que pugui haver o a la representació legal dels treballadors o recursos humans denunciant aquesta situació. I per tercer punt, evidentment, una assistència legal especialitzada. És un tema que és complexa perquè no és discutir si una cosa és blanca o negra, sinó que entrem en uns matisos de gris molt, molt significatius i, com hem dit, el tema de la prova, el tema de la interpretació, el tema dels indicis, aquesta percepció global, no ficar-nos, no focalitzar només en un episodi en concret, sinó tenir aquesta visió doncs, molt més àmplia, fa que això necessiti la figura d'un advocat que també coordinarà, si fos el cas, amb la inspecció de treball, amb l'informe psiquiàtric, en definitiva, després en la defensa davant els tribunals, si és aquest el cas, finalment.
Sempre arriba a judici?
No, sempre no. Per què? Perquè, home, perquè ja hi ha un primer pas, com he dit, que és un filtre, que és la comissió, el protocol contra assetjament, en què ja preveu algun tipus de mecanismes, algun filtre, inclús algunes mesures. Si realment es veu que hi ha un assetjador i l'empresa és conscient d'això, prendre les mesures disciplinàries contra aquell assetjador. Normalment serà un acomiadament disciplinari i aquí, en teoria, s'acabaria tot. L'empresa té el deure de procurar per la salut dels seus treballadors. És un deure que ve per la llei de prevenció de riscos laborals. I aquest és un risc més. Com pujar una bastida sense un anclatge. És un risc laboral amb aquest aspecte. Per tant, l'empresa està obligada a detectar-ho i a actuar, a corregir-ho. Si no fos així, aleshores sí que això acaba en judici i hi ha diversos tipus de judici en funció de les circumstàncies que es donguin.
Ara en parlem de tot plegat abans, però saludem la Mercè des de Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant amb el seu dubte.
Sí, jo he tingut un mobbing. I el que passa que era d'una superior meva. Llavors el que m'han fet, havia estat molts anys i bueno, proves i tal, al metge d'empresa i tal, i res. O sigui, que si en tot cas em van dir que si, bueno, que si agafava un advocat i algunes companyes meves ho veien, però això ho van dir fa poquet, que bueno, podia anar a judici, però agafava un advocat jo. I el que m'han fet és posar-me en un altre departament, però després de 10 anys.
Sí.
Un altre que a mi no m'agrada. Vull dir que jo tota la vida he estat, porto 34 anys treballant al mateix lloc i en un altre departament que no és el meu.
César, què podem fer davant d'aquesta situació?
Sí, bé, és un cas... Hola, bon dia. És un cas bastant usual. Persones que estan molt lligades a l'empresa per molts anys i que els costa donar un pas de denunciar l'empresa per aquest mobbing, el que passa que les empreses passen moltes persones i quan hi ha canvis de directius o de superiors, cadascú es vol fer amb el seu equip. i no sé si és el seu cas, jo estic explicant ja que és la nostra experiència. Què passa? Quan un no és el seu equip, doncs l'aparten. L'aparten, canvis d'ubicació, o si més no, diguem que el conviden o l'empenyen a que se'n vagi, si no és de forma gratuïta, si de forma indemnitzada i si pot ser de la forma més barata possible. Evidentment, el desgast és una eina que si tenen temps, el temps juga al seu favor. El canvi d'ubicació és una forma típica de moving, però com hem dit abans, un sol canvi d'ubicació no podrem afirmar que això és un moving. Hem de lligar-ho amb més coses. Que aquest canvi d'ubicació sigui totalment inexplicable des d'un punt de vista productiu i organitzatiu, que es vegi que és una cacicada, que això estigui acompanyat d'altre tipus de conductes, d'una rebaixa de tasques o d'un apartament respecte a la resta de companys. En fi, s'ha de veure moltes coses. Evidentment, si tenim aquesta percepció global que hi ha aquí un intent d'apartar-la de les seves responsabilitats, de minusvalorar-la professionalment, personalment, si això acompanya amb altre tipus de circumstàncies, evidentment que podríem iniciar una acció de moving i si jo recomano sempre mirar, explorar si tenim un protocol d'assetjament, com funciona aquest protocol, perquè també ens hem trobat que si algú va directament a un jutjat o a l'inspecció i s'ha saltat el protocol quan està al seu abast i no ho ha volgut utilitzar, doncs home, queda molt devaluada la seva pretensió. En aquest cas, pel que vostè em diu, evidentment, sense tenir un coneixement en profunditat, podria ser, i si vostè ho diu, que aquí hi ha moving, però tindríem de tenir aquesta exploració total de les seves circumstàncies i, en funció d'això, actuar.
Sí, no, és que algunes proves... És que ja he rellençat, de proves de... Mira, hi va haver... L'empresa és molt gran, no diré quina és. Que hi havia un curs per anar... una cosa nova que es feia. A mi no em van apuntar. Fa 10 anys, això, no? Clar, jo em vaig anar a queixar amb l'altre, és la més superior. Oi, com és? De seguida em va apuntar. Ara, per anar a realitzar aquesta feina, no hi anava mai jo. Yeah. Llavors, sí, vaig fer el curs, però no anava mai aquí. Val. Això amb una altra cosa. Ho vaig portar, vaig fer fotocòpies i tal. I els hi va entrar per una i els va sortir per l'altra al metge d'empresa, que és aquí on havíem de dirigir.
Yeah.
Sí, jo he vist que si és una cap, ho tens clar, que...
Ja, yeah, aquí el temps juga també, eh? Perquè deixar passar molt de temps... Doncs...
Sí, però... Sí, tant. No, però és que encara continua igual. I ara, des de fa 2 mesos, bueno, vaig estar de baixa, però per les dues coses, i m'han pogut col·locar a un altre lloc, i així et perdem de vista. I clar, és una empresa molt gran.
Això
no puc dir, aquí jo vull estar aquí, jo vull estar allà, no?
Això s'ha de valorar en el seu conjunt. És un tema molt casuístic. Pel que em diu, hi ha doncs, evidentment, una probabilitat altíssima que això sigui un assetjament laboral, però caldria analitzar-ho i valorar totes les circumstàncies que concorren.
Fem una cosa, Mercè.
Sí.
Li dono el número de contacte de Digestum Legal per si es vol posar en contacte amb ells.
Sí.
I així els hi explica i té un ampli ventall per tal d'intentar solucionar aquest problema que és greu.
Sí.
93... 265 78 44.
65?
93 268 78... No, ara m'he liat jo, eh? Tornem-hi. 93 265 78 44.
Molt bé.
És el telèfon de Digestum Legal, segur que es posa en contacte amb ells i segur que el César Martínez la té allà, soci del Departament Laboral. Moltíssimes gràcies per la confiança i molta sort, Mercè. Fins la propera.
Adéu, bon dia.
Ens queda un minutet i mig, però sí que voldria preguntar-te si el cas puja de to i és més greu i, a part de ser assetjament laboral, és assetjament sexual?
Sí, és assetjament igualment, sols que, a veure, pot ser assetjament per raó de sexe, que s'utilitza el sexe de la persona com un element per dur a terme aquest assetjament, i després està l'assetjament sexual que té com a finalitat l'accés sexual amb aquella persona. Són assetjaments tots, tots assetjaments, i tenen es poden seguir el mateix procediment que hem comentat. La llei d'igualtat ja preveu que hi hagi un protocol contra l'assetjament sexual per raó de sexe i per l'assetjament sexual. Ara, amb l'última reforma, el 2022, ja les empreses de fins a de més de 50 treballadors tindran de tenir també aquest protocol. Ara es va rebaixant de forma gradual aquesta obligació de tenir-ho. Però tot el que hem dit serviria també per aquest tipus de desetjament.
César Martínez, soci del Departament Laboral de Digestum Legal, com sempre, un plaer.
Molt bé, moltíssimes
gràcies. Fins la propera. Us deixem amb Fórmula Lesant, que toca una mica d'humor. Adéu-siau.